Bona tarda.
Si no és una biografia de Pep Ventura, què és?
És l'Empordà romàntic, revolucionari i espectacular, que és el subtítol. Vol ser una provocació, evidentment, és un títol en negatiu, que va sorgir de seguida que l'editorial em va dir escolta, què hi posem a la portada? Hi posem una foto d'en Pep Ventura i em va semblar doncs, un títol atrevit a posar la foto, ja la veureu, la gent que compreu el llibre, que el veieu, hi ha la foto impressionant de Pep Ventura a la portada, acompanyat d'aquest títol, això no és una biografia de Pep Ventura. De fet, és el títol més real que he posat mai en un llibre, perquè efectivament no és cap biografia, i vol ser una mica la contraposició a les desenes de biografies que al llarg de, des de final del segle XIX i al llarg de tot el segle XX s'han publicat sobre un personatge del qual realment encara sabem poques coses a nivell biogràfic i això va propiciar tot el mite al voltant de la seva figura. El que he fet jo no és una biografia, com m'hi dic en el títol, sinó resseguir la seva música, perquè jo no soc historiadora, soc musicòloga, i el que he fet és agafar les seves partitures i estudiar i analitzar les partitures que es conserven a l'Orfeó Català, al Centre de Documentació, i aquestes partitures m'han portat a desenvolupar el que són els últims anys de la seva vida, de fet, no des del punt de vista biogràfic, sinó sobretot des del punt de vista professional com a músic.
Fa molt de temps que amb tu hem anat parlant d'aquest mite que heu anat, afortunadament, per dir-ho així, traient-li capes d'això, de mitologia, de tot l'inventari que hi ha hagut al voltant. Què t'ha sorprès dels últims anys de la seva vida que hagis trobat?
Sí, mira, jo crec que la gent hi trobarà diverses sorpreses. Val a dir que aquest llibre és el resultat d'una tesi doctoral, però que ningú s'espanti. He refet tot el text i l'he presentat en 10 capítols molt amables des del meu punt de vista, literàriament. És un llibre molt llegible, que a nivell tècnic ningú s'espanti, el poden llegir músics i no músics, sardanistes i no sardanistes, i gent de tots els àmbits. Perquè també hi ha imatges, fotografies, retalls de diari, per tant és un llibre amable. Què hi hem trobat? A diferència del mite, què feia aquest mite? El mite, per començar, va ser molt necessari en una època de construcció nacional, com era al principi del segle XX. Ara sabem molt bé què vol dir construcció nacional, perquè estem en una altra època de construcció nacional al cap d'un segle, i el que va fer aquell mite de principis del segle XX va ser tancar la figura de Pep Ventura a Catalunya i donar-nos-en una visió molt tradicionalista. El que he fet jo i diversos musicòlegs, com en Jaume Iat, en Joaquim Redeceda, en diverses publicacions, és no tant fixar-nos en aquesta part biogràfica, com bé deia abans, sinó destapar què passava a l'Empordà romàntic, perquè no hem d'oblidar que el segle XIX és un segle romàntic, també a nivell musical, evidentment, i veure com una mena de documental, jo m'ho imagino, com si aproximéssim un zoom amb una càmera, què feia Pep Ventura, quina gent ballava les seves sardanes, i clar, aquí hem descobert una societat de l'espectacle moderna, amb una globalització dels repertoris que tant Pep Ventura escrivia, per exemple, una sardana sobre un tema d'òpera, com ho feia un compositor francès o un compositor alemany. I per tant, hem obert el personatge que estava reclòs en una cultura catalana estreta de mires i l'hem posat a nivell internacional i per tant hem col·locat la cultura catalana d'aquella època i empordanesa i figuerenca més concretament en un context internacional i des del meu punt de vista això és la gran aportació, diguéssim.
Com es situa internacionalment, per títols que ella va comportar cap a sardana, que m'imagino que això també et devia ajudar a datar, no?, una mica.
Bueno, és que aquí el problema principal és que aquest bon home no va datar cap partitura.
Exacte.
Llavors, com he pogut determinar que són les últimes partitures? Per diversos indicis que m'hi porten. I com bé deies tu, un dels principals són els títols. Això va lligat amb el fet que Pep Ventura era el clarinet del Teatre d'Òpera de Figueres, un teatre en aquella època significava l'obertura d'aquests repertoris internacionals que comentava abans, i quins eren aquests repertoris? Primerament, l'òpera italiana, i més endavant les sarsueles, que es feien des de Madrid o directament des de Catalunya. Aquests repertoris escènics de música lírica, penseu que eren a la vella Europa, però totes les colònies. Això significa que Rossini tant es podia escoltar a Viena, Londres, París, Figueres, Madrid, com San Francisco o l'Havana. Uh-huh. I tot Llatinoamèrica i fins a Filipines, fins a totes les colònies asiàtiques, tant espanyoles, que aquesta era l'última, com la Índia anglesa, etcètera, etcètera. Per tant, si Pep Ventura té una sardana que es titula Sardana sobre motivos de la Traviata, aquesta Traviata és el que ens dona aquest punt de vista internacional, que no només referencia Itàlia, sinó tot el món occidental. Si Pep Ventura té una sardana que es diu Quiéreme niña hermosa, i resulta que és una sardana que, de fet, és una habanera, amb ritme de habanera, en remet a l'Havana i a tot aquest sensualisme de la música cubana, que en aquella època era espanyola, i que des de Cuba irradiava no només el Regne d'Espanya, sinó que des de París, que només hem de pensar en la Carmen de Bizet, no?, de l'any 75, irradiava tot el món, no? És des d'aquest punt de vista musical que Pep Ventura és un personatge en aquest moment que està dins d'aquesta globalització del repertori.
I, a més, ens dibuixa un Figueres molt obert.
Bueno, Figueres era una ciutat en aquell moment, era una vila encara, en època de Pep Ventura, no té consideració de ciutat fins una mica més endavant, que el mite precisament havia dit que era un racó de món. I si ho mirem just al revés, és la porta d'entrada a la península, per on, a través d'aquest teatre, arribaven tots els grans intèrprets virtuosos del violí, del piano, que passaven per Figueres i que Pep Ventura podia conèixer, no? A més, tenia a Figueres grans polítics, grans intel·lectuals, escriptors, farmacèutics, i una menestralia potent que fan que la ciutat a nivell cultural tingui una força impressionant. I que a través d'aquest teatre que es construeix i s'inaugura el 1850, tothom hi va, des dels grans hisendats fins a la menestralia, les classes més populars. I, per tant, aquests repertoris se senten en conjunt, en col·lectiu, dins del teatre i es ballen en forma de sardana a la plaça. I, per tant, també els repertoris surten del teatre i es passegen per tots els carrers de Figueres. Veieu que la manera que tinc d'explicar-ho és una mena de documental, com si anéssim amb una càmera realment i entréssim dins la vida figuerenca, i això és el que he volgut retratar en el llibre.
Hauríem de plantejar-nos de fer el curt filmogràfic, el curt o llarg, perquè clar, potser donaria per molt més del que ens pensem.
Jo crec que sí, a més recrear aquella època, per sort, a Figueres tenen moltes fotografies, no exactament dels anys 70, sinó dels 80, d'una dècada després de la mort de Pep Ventura, i per això doncs, he pogut il·lustrar el llibre cada capítol amb aquestes 10 imatges, i per tant he fet, i també a través de la premsa, no?, que a vegades llegint com escrivien aquella gent i quins diaris llegien i les notícies i les cròniques, crec que tots aquests elements fan que la gent hi pugui entrar molt més en un segle XIX que, per altra banda, és bastant desconegut, no? I que m'agradaria doncs, que la gent pogués llegir i pogués comprendre.
No et demanarem que ens aclareixis molts dubtes al voltant de la figura o molts mites de la figura de Pep Ventura, però sí que no ens dibuixes de cap manera, ja fa temps que és així, aquella figura que havien dit d'aquella inspiració divina que va tenir un tal Pep Ventura, que va inspirar, no sabem ben bé com, i que va crear aquesta sardana moderna, el que passa realment i el que dibuixa realment amb aquest llibre.
Mira, molta gent m'ho demana, però aviam, Pep Ventura realment va transformar la sardana i la cobla? Llavors aquí topo sempre amb la veracitat acadèmica i científica, i és que no hi ha cap document que pugui certificar que Pep Ventura va ser el primer en res. Això no vol dir que no ho fos, i al contrari, el que sí que puc afirmar rotundament és que Pep Ventura era un dels músics més importants, més aplaudits i més estimats de la seva època. Això no hi ha cap dubte. Ara, si ens entestem en buscar l'origen, el primer home que va fer això, probablement no ho sabrem mai. És més, hi ha documents que sí que es poden datar, que no són de Pep Ventura, sinó d'un compositor que també era de Figueres i que tocava el violí a l'orquestra del Teatre Liceu de Barcelona, que és el de Mundi, que té una de les primeres sardanes datades, que és de 1851. I ja és una sardana llarga. Potser Pep Ventura va cremar les sardanes anteriors, perquè pensem que la sardana era un ball de moda, i per tant passaven de moda. I què en fas amb els papers vells, els llences? Vés a saber, potser els trobarem algun dia, aquests papers antics. Però a hores d'ara no hi ha cap indici documental que ens digui que Pep Ventura va ser el primer que va inventar sardanes llargues, ni tampoc el primer que va transformar la cobla. Més aviat això de la cobla sí que ho podem entendre dins també d'una transformació general dels conjunts instrumentals d'Europa. Tots augmenten de número de músics i, per tant, és una lògica musical a nivell mundial, podríem dir.
Clar.
Evidentment, Pep Ventura va innovar, va agafar una tenora de les modernes d'en Turon. Evidentment que sí, però no sabrem mai de moment amb els documents que tenim si va ser el primer. Però alerta, això no li treu cap mèrit, eh? Al contrari, o sigui, com bé deia abans, va ser un dels músics més importants, més rellevants i més estimats.
Està clar. Hauríem d'assimilar que Pep Ventura era impossible que fes sol la revolució de la cobla, tal i com l'entenem ara, no?
És impossible És a dir, ens hauríem de fer la pregunta adequada. Fins ara s'ha preguntat, Pep Ventura va ser el primer? I aquesta resposta no la sabem. En ciència ens fem preguntes i hipòtesis. Si tirem cap a l'altre costat i diem, mirat des d'un altre punt de vista, ostres, quina transformació a nivell mundial s'està fent a tot el món, i fixem-nos, la sardana i Pep Ventura i molts altres músics catalans s'hi posen en aquesta transformació. Per tant, estem a dalt de tot de la innovació que s'està fent internacionalment, i per mi això és molt més rellevant que si un home sol va fer una acció en solitari. Més aviat això és bastant impossible, però si tombem l'argument i ens fixem en què la sardana és un ball de moda que està en la primeríssima línia de la transformació de tots aquests balls i conjunts instrumentals, jo em penso que posem la cultura catalana a dalt de tot, i que, per tant, això és un gran valor.
Doncs tots aquests temes i molts més els podreu trobar en aquest treball que s'ha presentat aquest mes de febrer. Això no és una biografia de Pep Ventura. Editorial Les Gavarres la podeu trobar de seguida. Anna, gràcies per atendre'ns una vegada més al telèfon del programa, i molta sort amb la projecció amb aquesta nova entrega sobre la vida de Pep Ventura.
Moltes gràcies a vosaltres, i espero que la gent que el llegeixi doncs li agradi. Moltes gràcies.